Què tal? Bona tarda, passa un minut de les 4, sona la sintonia de Ràdio Maricel i comencem aquí una nova temporada del Temps de Descompte. Encetem, doncs, com els dèiem, una nova temporada d'aquest Temps de Descompte. Cada dilluns de 4 a 5 de la tarda farem crònica de la jornada esportiva, en resultats, classificacions i, evidentment, les declaracions dels protagonistes. I d'on venim? Venim d'una sisena jornada futbolística en la que hi ha hagut, com acostuma a passar, llums i ombres. Les llums, les que va posar la Unió Esportiva Sitges aquest passat dissabte al Municipal de Badols gràcies a un contundent 5-0 davant el Piera. És la tercera victòria consecutiva per als homes de Víctor Doñate, que venien de guanyar el derbi amb el Club Deportiu Ribes, un Sitges que a poc comença a treure el nas per aquesta zona noble de la classificació i que d'entrada no perd de vista els grans, de moment, dominadors de la competició, com són el Cubelles, l'Olivella i l'Òdena, pendent encara de jugar precisament amb el conjunt de l'Anoia. Farem crònica d'aquest 5-0 dels Sitges d'aquest passat dissabte amb el Piera. Evidentment, farem crònica també del partit que va disputar ahir el Sitges-Sugarense i que va acabar amb derrota en 0-2 davant el Terlenca. Li està costant aquest inici al conjunt de Xavi Hereu, bàsicament perquè estan encaixant molts gols en aquest inici de temporada. El nostre apartat futbolístic començarà, com sempre, en repassant tot el gruix de resultats en matèria de futbol base. No tindrem avui la companyia de l'Isidre Gómez, però a partir de la setmana que ve l'incorporem de nou perquè ens faci la crònica dels resultats i les classificacions dels equips de la Blanca Subur. Hem de parlar, com no, també de bàsquet. El bàsquet Sitges que no comença amb gaire bon peu la seva nova singladura amb la Copa Catalunya. Dissabte en l'estrena Pinsbens i després de la desafortunada derrota amb l'Alpicat van encaixar la segona derrota en part per un mal tercer quart davant un Marista Sade Mar que finalment es va endur el triomf per 60-74. I en hoquei, el Club Patí Sitges no va poder anar amb el líder. L'Espanyol va guanyar Pinsbens per 2-6, demostrant que és un dels més ferms candidats a l'ascens nacional catalana. De moment, els sitgetans, dues victòries i dues derrotes. Curiosament, les dues a casa. Farem també crònica d'aquesta primera catalana de rugby, segona catalana, el segon equip del Club Patí Sitges, que de moment ha guanyat els seus 4 partits. 4 partits, 4 victòries i co-lideren la classificació amb el Riudoms. Resultats també del futbol femení d'aquí uns instants i resultats dels equips del Rugby Club Sitges. Tot això des d'ara fins a les 5.
La Generalitat al teu costat. Què és l'IDECAT? Per fer tràmits en línia o bé per relacionar-te amb l'administració, l'IDECAT és la solució. Acabeu de ser pares i voleu sol·licitar els ajuts a famílies amb infants? Ara amb el certificat digital IDECAT podeu demanar-ho per internet i consultar-ne l'estat. Necessites una cèdula d'habitabilitat de segona ocupació? Pots donar-te d'alta a l'IDECAT mòbil i fer tràmits a l'instant mitjançant una contrasenya d'un sol ús que rebràs al mòbil. Sol·licita el certificat o dona't d'alta a l'IDECAT mòbil. Troba més informació a idecat.gencat.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Bon dia, digui.
Bon dia. M'agradaria deixar d'una vegada l'insecticida. En prenc massa.
I quines marques pren?
Tant és, el que vaig trobant.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut. Som-hi.
Guants?
Guants.
Gasa?
Gasa.
Bisturí?
Bisturí? Bisturí?
En molts països, milers de persones no reben l'assistència mèdica que necessiten. Fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Truca al 902 15 15 07 i aconseguiràs que la teva ajuda arribi a qui més la necessita, sigui on sigui. Metges Sense Fronteres, 902 15 15 07.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Thank you. Ara mateix, les 4 i 6 minuts de la tarda, encetem aquest primer temps de descompte de la temporada esportiva amb la sintonia de Ràdio Manicel, consignant ja amb els primers resultats en matèria de futbol base. Destacant, bàsicament, i així d'entrada, la victòria del juvenil de preferent, que ahir es va imposar per 2-1 a la Fundació Atlètic Vilafranca amb el nou Pinsbens. El juvenil de preferent, evidentment, de la Blanca Subur. Amb dos gols de Raúl Mesa, que van servir per capgirar el gol inicial dels vilafranquins, que arribava al minut 55. Els gols de la Blanca es van produir als minuts 63 i 75. Ara mateix, per tant, i després de 4 jornades, la Blanca ocupa el tercer lloc de la classificació, ha sumat 9 punts, a només un punt dels líders, que són la Floresta i el Prat, amb 2 amb 10 punts. Repassem també la resta de marcadors. Victòria en aquesta última jornada disputada del juvenil B, un 0-6 al camp de l'Òdena. Victòries també dels dos cadets, el cadet A, que va guanyar 1-2 al camp del base Olèrdola, i contundent victòria del cadet B, 8-0 davant la penya jove. Pel que fa amb els infantils, victòries també per als dos infantils. L'infantil B va guanyar 3-5 en la seva visita al camp de la Martinenca, i victòria per l'infantil C, 2-4 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. Pel que fa amb els alevins, l'Alevi A es va imposar per 5-2 al Cubelles, l'Alevi B jugava fora, va guanyar 3-6 al camp del Penedès Espirall, derrota en canvi de l'Alevi C, que va perdre 6-2 al camp del Club Deportiu Ribes, contundent i aclaparadora victòria de l'Alevi D, que va guanyar 21-1 davant el Penedès Espirall, i victòria també per l'Alevi E, que va guanyar per 6-9 en la seva visita al camp de la Martinenca. I finalment, pel que fa amb els equips benjamins, derrota per al Benjamí A, 2-5 davant l'Escola Futbol Gavà, derrota també del Benjamí B, que va perdre amb aquí el nou Pinsbens, 1-5 davant el Cubelles, derrota del Benjamí C per 9-1 al camp del Vilanova, i finalment victòria per als més petits, per al Benjamí D, que es va imposar per un clar 8-1 al base Olèrdola. Deixem el futbol base, anem al futbol femení. El partit, recordem que havien de disputar amb el primer equip del Sitges Sobrense, es va ajornar a petició del rival, que era el base Olèrdola. Recordem que aquest darrer cap de setmana va disputar la primera jornada amb el gruix de les competicions del futbol femení. S'apunta com a possible data l'1 de novembre, aprofitant que el primer equip del Sitges se jugarà amb el partit que té pendent amb l'Òdena. L'1 de novembre, per tant, és possible que es disputi en aquest primer partit del sènior femení del Sitges Sobrense davant el base Olèrdola. Per la seva banda, destaquem també que l'equip cadet va golejar 35-2, ho han escoltat bé, 35-2 al Cubelles. Com es van repartir els gols? Doncs 8 en van fer cadascuna Alba Parrilla i Iris Massó, 6 gols Laia Ballester, 5 gols Clara Benia, 4 gols per Carla Aznar, 2 gols va marcar Júlia Pérez, Judit García en va fer un, i finalment un gol més en pròpia porta del conjunt del Cubelles. I tanquem aquest primer bloc de resultats, comentant també els resultats dels equips de l'Rugby Club Sitges, almenys els que tenim al damunt de la taula. A la Divisió d'Honor Catalana, el primer equip de l'Rugby Club Sitges, que va empatar 21-21 en la seva visita al camp del Tarragona. Per tant, els homes de Camilo Hanglin continuen mantenint la seva condició d'invicte. I sumem aquí les 23 victòries que va aconseguir la temporada passada, la victòria en el primer partit de Lliga davant el Futbol Club Barcelona Grana i aquest empat a un, com dèiem, de dissabte al camp del Tarragona. Victòria també de l'equip femení, 95-0 davant l'agrupació veterans del Futbol Club Barcelona, victòria del sub-18, que es va imposar per 31-0 al Castelldefels, i victòria de l'equip sub-16, 127-0 al Rugby Club Martorell. Quatre i gairebé 11 minuts de la tarda. Seguim repassant com ha anat aquesta jornada esportiva a la sintonia de Ràdio Manicel, aquest primer temps de descompte de la temporada, acompanyant-los fins les 5. I és moment ja de repassar la jornada número 6, tant el grup 12 com el 10 de la tercera catalana. Començarem amb els partits del grup 12 de tercera. Aquesta sisena jornada que ens ha deixat marcadors com la victòria 2-1 del Moja davant la Granada, l'empat a 2 entre la Múnia i el Masquefa, la contundent victòria a la qual ara farem referència de la Unió Esportiva Sitges 5-0 davant el Piera dissabte a Iguadols, l'empat a 0 entre el Cubelles i l'Òdena, en el que sens dubte podia ser el partit destacat de la jornada, la derrota que va patir el Club Deportiu Ribes 2-1 a la complicada visita al camp del Sant Andreu de la Barca, l'empat a 5, déu-n'hi-do, entre la Pobla de Claramunt i el Riu de Villes, la victòria 3-1 del Montserrat Igualada davant el Capellades, la també victòria, la primera del campionat 3-0, que aconseguia el Mediona davant la Penya Jove, i l'Olivella de Rafa Porres, que no va fallar en la seva visita al camp de la Noia, 0-3. Com queda la classificació després d'aquestes primeres 6 jornades? Doncs Cubelles i Olivella amb dos conjunts amb 16 punts. Tercer i amb un partit menys, l'Òdena en té 13. El Sitges serà en aquests moments, és quart a la classificació, té 10 punts, però recordem, té aquest partit pendent davant l'Òdena que disputarà el dia 1 de novembre aquí al Municipal d'Aiguadols. 10 punts també per al Moja, 9 punts per la Penya Jove i el Montserrat Igualada, 8 per la Granada, el Capellades i el Riu de Villes, 7 punts tenen el Masquefa, el Ribes, la Múnia i el Sant Andreu de la Barca, i a la part baixa hi trobem el Piera amb 5 punts, 3 per la Pobla de Claramunt, 3 punts i penúltim el Mediona, i el nou cué és la Noia amb un sol punt. De moment així estan les coses en aquest grup 12 de tercera catalana. Es preveu, per tant, i per endavant, molts mesos de competició, i una competició que preveiem, vaja, almenys les sensacions que tenim és que ens ho passarem força bé. Toni Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Se'n tornem-hi.
Sí, sí.
Se'n tornem-hi, tot i que ja portem unes quantes setmanes batallant, com es diu vulgarment, per aquests camps de Déu. De moment, què t'està semblant aquesta competició, aquest grup 12 de tercera catalana? Vaja, no és estrany veure el Cubelles, tampoc és massa estrany veure l'Olivella. L'Òdena, jo a l'Òdena, com sempre, li poso un petit interrogant, perquè l'Òdena és el clàssic equip que comença sempre molt fort la competició, però que a mesura que passen els mesos, i sobretot quan arriben els moments més decisius, afluixa una miqueta. Aquesta és la percepció que jo tinc. Pot estar, o pot ser, evidentment, i perfectament equivocada, però com ho veus, Toni?
A diferència d'una... Perdó, a diferència d'un altre any, l'Òdena veig aquest any...
El veus més fort.
Sí, és un equip que l'han fet, segons es comenta, per pujar, i és un equip que m'ho va dir ahir Xavi Vilagut. És molt semblat al Sant Mauro, però amb una diferència. Sant Mauro tenia un poder ofensiu impressionant, tenia molta arribada, en canvi l'Òdena aquest any, sobretot aquesta temporada, és un equip molt equilibrat, tant en defensa com en mig del camp, i tant en atac. És més bé defensiu que el Sant Mauro, però mira, de moment ha aconseguit una cosa molt important que no va aconseguir el Sant Mauro l'any passat, treure punts al Cubelles de casa.
Sí, sí, els primers dos punts que va cedir al Cubelles en el partit que es va jugar dissabte a la tarda al Pons i Ventura, els primers dos punts, com dèiem, que cedeix el conjunt de Xavi Vilagut, que també es perfila com un dels grans favorits. Es va quedar una miqueta a les portes la temporada passada, Toni. Aquest any, aquest Cubelles, vaja... ha de tornar a ser candidat.
Sí, té pràcticament el mateix equip de l'any passat. La diferència és que té més gent jove i l'està donant oportunitat a la gent jove. És un equip més equilibrat, és un equip doncs, que treurà millors resultats a Can Contrari, i sobretot és un equip que té l'experiència de l'any passat a la recta final del campionat, no? Que quan més necessitava els punts és quan l'equip doncs, no estava allà, no se sentia còmode ni en condicions de competir com estaven competint els altres, no? Per mi el Cubella és un dels grans favorits, també és l'Olivella. Olivella tinc les meves dubtes quan arribi a gener i febrer, que és quan l'Olivella nota molt la diferència degut a que juguen en un camp on realment fa rasca,
fa molt de fred,
molt de fred. Rafa Porra és un entrenador que el que no entrena no juga, i aquí marca una miqueta la diferència. Després també jo veig molt fort als Sitges, com veig fort a l'Òdena, perquè l'Òdena per mi és un dels grans favorits, i està el Moja allà.
Sí, però el Moja, no oblidem el Moja que...
Però compte que està el Ribas, sí, que tot i que porta tres derrotes consecutives, a mi me va causar bones sensacions en el partit que va jugar contra els Sitges, l'he vist jugar dos partits, i està la Penyallova, que també farà una miqueta de jutge, però és un equip que a camp contrari doncs no li està sortint els resultats, en canvi a casa es veu un equip doncs que molt persistent, un equip que marca gols i un equip que lo guanya tot. De fet, ha jugat tres partits a camp contrari i l'ha perdut, tres a casa l'ha guanyat.
La Penya Jove que va fer figa, si se'm permet l'expressió, al camp del Mediona. No estava massa content el seu entrenador,
no,
Pito Correas.
No, perquè ningú esperava doncs aquesta davallada, perquè el Mediona no havia sumat cap punt. El que passa que és un camp complicat. Jo me recordo l'any passat, sí, que el Sitges va acabar empatant allà.
Camp de terra.
I quan comentàvem amb l'entrenador, amb el Rafa Porras, le preguntaven si s'havia sumat un punt o si s'havia perdut dos, no? I ell doncs destacava això, que un camp de terra amb un equip que a casa juguen tots, que a fora perd molt, però que a casa doncs compta amb tots els seus efectius, doncs és molt complicat de guanyar.
Dels de dalt, Toni, fixa't que el Moja ja porta dues derrotes.
Sí, sí, sí. Sí, sí, i una capellades, eh?
Sí, sí, i una altra amb Ribas.
I una altra amb Ribas. Sí, sí. Per això...
Ens pot cridar més o menys l'atenció aquestes dues derrotes que de moment sí, perquè jo vaig té el veure... Moja, perquè el Moja jo, vaja, almenys... crec que continua sent tan o més candidat com ho poden ser els equips que de moment estan manant a la classificació.
I té millor equip que l'any passat. Jo el vaig veure a Olivella i a mi me va agradar molt el Moja. Me va agradar molt l'Olivella, el seu estil de joc de Rafa Porras, però el Moja és un equip que la seva proposta és tocar-la i jugar-la. I doncs a mi me va agradar molt. El que passa que després doncs aquestes dues derrotes, que no li va bé els camp petits, perquè el camp del Ribas és petit per ells, estan acostumats a camp gran, i el camp del Capellada ja saben tothom qui
sí,
és.
Sí. Capellades, que és camp... la propera visita que ha de fer el Sitges aquest proper dissabte. Partit incòmode, evidentment, per als homes de Víctor Doñate. Un Sitges, Toni, que dissabte en va fer la feina, un Sitges que venia de guanyar els seus dos últims partits, dos derbis, curiosament, Penya Jove i Club Deportiu Ribas, i visitava Aiguadols un Piera que, contràriament, venia de perdre els dos últims partits.
Sí, sí, sí. Però tot i això, a mi me va semblar un equip ben ordenat, el Piera va lluitar fins al... De fet, la diferència al Sitges no la va marcar fins al minut 79
sí, sí,
en gols.
Va ser uns últims minuts ben agolejadora.
Correcte, però vull dir, fins al minut 79 va plantar cara. Sí que el Sitges es veia superior, sobretot quan la toquen els tres de davant, perquè té una línia d'atac als Sitges que té que canviar molt les coses perquè aquest equip doncs, no marqui molt de gols, perquè penso que té molta arribada i a més coordinada per un joc, una proposta futbolística de toc. M'agrada aquest Sitges perquè té idees en atac i té idees
la sensació del joc. Parlem d'aquests 5 gols de dissabte, però que al Sitges almenys li estava costant veure porteria.
Sí, l'estava costant molt, però tenen en compte...
Els primers partits.
Van a Masquefa.
Sí, sí.
Masquefa és un camp complicat, petit, difícil.
Empat a un, després...
Va al camp de l'Olivella.
També acabes perdent 1-0.
Clar, però en l'Olivella és un partit en què podia haver guanyat o podia haver empatat un o l'altre. Al final se va descantar la balança al costat de l'Olivella, però
i com
tots deia, dos van fer mèrits.
Perdona, Toni, com es deia l'altre dia el Víctor Doñate... li va agradar més els Sitges d'Olivella que no pas els Sitges de Ribas, i Olivella acaba amb derrota i Ribas acaba amb victòria.
Sí, perquè...
Aquelles coses a vegades que...
Sí, és així el futbol, sí. No? Perquè a Olivella va jugar més els Sitges, va tocar a Ribas, ni va jugar el Ribas ni va jugar els Sitges.
Sí, va ser un partit més físic, més de brega.
Molt, molt de brega, molt intens, un partit molt, molt trencat, sí. No? En canvi, a Olivella es va veure dos estils diferents de jugar a futbol, però dos propostes futbolístiques molt bones, no? I allà va acabar perdent. El partit de la Penya Jove va patir, però ja quan va moure una miqueta la banqueta, quan va sortir el Iago, quan va sortir el Javi Aroca, ja es va notar la diferència, no? I ja el següent partit a Ribas van veure el que van veure, i aquest és el que més m'ha agradat als Sitges, perquè ara comença a veure un Sitges ja format.
Sí, sí. Va tornar a marcar Isaac Jiménez, ja ho va fer el dia del Ribas.
Bon jugador,
Va marcar, sí. Javi Aroca.
Javi Aroca fa, però fins des del minut 14 fins al minut 61 no va arribar el segon gol dels Sitges. I tot i això va tenir ocasions per marcar el gol, el que passa que doncs, el Pierre estava molt ben col·locat i era molt difícil de marcar-li, també faltava un xip d'encert, no? El 79 Marc Navarro feia el 3-0.
Marc Navarro que sortia des de la banqueta en aquest
des
cas.
De la banqueta. Tu imagina't, a la banqueta Víctor Donet tenia un Marc Navarro, té un Alex Pérez, és que
sí, sí.
Té molt poder ofensiu.
Hem de destacar també una darrera incorporació, la de Jaume Jordi.
Jaume Jordi que...
Després de la seva etapa a la Fundació Leti Vilafranca, torna als Sitges.
Encara està lesionat, sí, s'està recuperant, està entrenant, però jo penso que pot ser una peça important al mig del camp per aquests Sitges, no? I que en aquest engranatge potser li fa falta aquella peça...
Jo crec que el Jaume Jordi va marxar dels Sitges quan millor ho estava fent.
Sí, sí. I penso que pot arribar en el moment de retrobar-se una altra vegada amb el seu millor joc. La proposta de Víctor Doñate li pot anar molt bé a Jaume Jordi, que és un home que la remena. Víctor Doñate aposta per un joc combinatiu, un joc de toc, i clar, això li pot anar molt bé.
Sí, es pot adaptar perfectament a l'estil de joc que pretén Víctor Doñate.
Penso que pot ser una peça important, no? Jerim marcava al minut 81 el 4-0 i ja Don Jano. Jano, que és un jugador de los que a mi m'agrada molt perquè és intens tot el partit, va sortir a la segona part i fins i tot va marcar.
Ja va fer un bon final de campanya l'any passat amb el Sugrense, i aquest any de moment bons minuts també els que està jugant amb el primer equip del Sitges.
Sí, 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 vull dir, Víctor Doñate disposa molt, li dona minuts i Jano és un jugador que ho dona tot.
Víctor Doñate, amb Víctor Doñate parlava el Toni en acabar el partit i aquestes eren les seves sensacions després de golejar 5-0 al Piera.
Sí, evidentment, sabíem que ens trobaríem davant d'un Piera que venia de dues derrotes seguides i un Piera ferit, un Piera que té jugadors amb molta experiència en aquesta categoria. I bé, nosaltres veníem de dues victòries seguides i quan a vegades sumes tantes victòries seguides potser te'n vas una mica a nivell de ment cap a un altre lloc que no toca i ja l'equip ha demostrat que no, que volia seguir guanyant, hem jugat un bon partit, hem tingut bons minuts de continuïtat de bon joc també aquí al municipal i crec que la victòria ha sigut justa.
Molt bones combinacions en atac. L'equip comença a rullar, no?
Sí, evidentment és el que us deia, no? Ara portem més setmanes junts, ens queda molt en atac, ens queda molt en defensa, ens queda molt per conèixer-nos encara dins del camp entre tots. I ara és fàcil estar junts perquè és bonic marcar molts gols i sumar els 3 punts, però evidentment hi haurà moments complicats i tenim que ser un equip cada vegada millor i saber competir.
A la primera part ha estat el Iago al mig del camp, a la segona part ha fet un canvi, Cardiel, doncs ha substituït el Iago. Faltava potser una miqueta de toc al mig del camp, no? Però el que he vist Jordi de fora,
Bé, el Iago és un jugador amb un perfil que ens ajuda molt, i més en aquests tipus de partits que són molt físics, contra un equip que jugava molt directe com el Piera. I hem fet el canvi més que res perquè estava lesionat, tenia unes petites molèsties al descans i llavors hem tingut d'optar per canviar-lo abans d'arriscar més. L'Àlvaro aquesta setmana no ha pogut entrenar, només va venir divendres, i bé, després l'Àlvaro ens ha donat molta fluïdesa en el joc, molta tranquil·litat amb la pilota i s'ha notat a la segona part.
Al final, en 3 minuts, el Sitges doncs, ha encarat bé el partit. De fet, ja lo tenia encarat amb el 2-0, però després el que és que té molta arribada aquest Sitges,
Sí, evidentment, hem de trobar la manera que podem al final encadenar bé aquestes accions, de meitat de camp cap endavant, i bé, quan aquests jugadors es puguin trobar a poc a poc i millorar, doncs ens durarà molt, però tenim que pensar que tothom ha de defensar, tothom ha d'atacar, i que som un equip que hem d'anar creixent.
Defensivament l'equip ha estat bé, no ha encaixat cap gol, això és molt positiu de cara a l'entrenador, de cara a l'equip, no? No encaixar gols. Home, i fer-li un 5 al Piera, tot i que el Piera aquest any sembla ser que no ha començat de tot bé, és molt, molt interessant, no?
Sí, mantenir la porteria a zero en aquestes categories és bastant important perquè també et dona que després, si tenim, com deies abans, aquests jugadors a l'encert i aquesta qualitat que tenim de mig camp cap endavant, doncs creixem bé des del darrere amb una seguretat i ataquem bé després quan tinguem la pilota, doncs això ens donarà confiança. Però ja et dic, tots hem estat molt bé, els canvis també han anat bé quan han entrat, el Jano també ens ha donat molt, l'Àlex Pérez també, els minutets que ha pogut jugar també, bueno, el Pablo ens ha ajudat els últims minuts al darrere, estem molt contents, tots serem importants i hi haurà moments per tothom i cadascú amb el seu rol aportarà el màxim per l'equip.
Quan mires davant Javi Aroca, Jerry,
Avui no jugar a les Peres ha sortit els últims minuts, veus l'Isaac Giménez, és que n'hi ha molta pólvora aquí, eh?
Sí, però hem de saber com explotar aquests jugadors, hem de tocar bé la tecla perquè aquests jugadors rendeixin, i això es tracta de saber trobar el mecanisme que aquests jugadors ens donin molt en el partit i que siguin importants en molts moments del partit que són necessaris. També ens falta Dani Mikley, que és un jugador de mig camp cap endavant que ens donarà molt, que està lesionat, està tocat, i llavors anirem veient. Hi haurà moments bons per tothom, l'any és molt llarg, que tothom serà important, és una plantilla de 22-23 jugadors, i bé, avui també Javi Durado ha debutat també, i bé, no hem tingut cap problema i ens ha ajudat molt.
Vols que juguin tots, eh?
Sí, el principal objectiu que tenim és que ningú se senti titular, que tothom sigui titular, que sigui suplent, tothom participi més o menys en els partits, però que tothom vingui a entrenar el dimarts, dijous i divendres, i que ningú es pensi que té l'opció de seguir titular cada setmana, sinó que això ha de guanyar cada setmana. Els jugadors que ho han fet bé avui, dimarts, ho hauran de fer bé per tornar a jugar dissabte, i cada dia d'entrenament és una oportunitat. I els que no han jugat, o han jugat poc, doncs han fet el que han pogut quan han sortit, i molt bé, molt contents, i llavors una batalla més la setmana que ve, Capellades.
Ja l'última. Home, el Capellades serà un camp difícil, complicat, més que res perquè és molt petit, tot i que el Sitges està acostumat a jugar en camp petit, però allà el camp del Capellades és molt complicat. Però jo te lo vaig preguntar ja. Dona la sensació, doncs, que ja heu fet la pretemporada dintre de la temporada. Vull dir que aquell mes que teniu de pretemporada l'heu fet ja, i ara sembla que vull dir, tot l'engranatge de l'equip comença a funcionar.
Sí, evidentment. Som a l'equip potser amb més incorporacions o més canvis de tota la categoria. Recordem que venim d'un estiu, doncs, hi ha hagut molts moviments, i això doncs ens requereix temps, i aquest temps doncs altres equips ja porten diverses temporades sent els mateixos i el mateix entrenador, i això ho tenen guanyat respecte a nosaltres. Nosaltres doncs hem tingut d'accelerar aquest procés perquè la competició et col·loca al calendari quan comença el dia 1 de setembre, i bé, estem bé i intentar millorar, i l'objectiu és que el mes que ve doncs estiguem millor que l'octubre, i bé, arribarem on el treball que fem a la gespa doncs es reflecteixi després en els resultats, i ja està.
Bé, doncs aquestes que han escoltat eren les impressions de Víctor Doñate. I bé, ara ho estàvem aquí comentant fora de micròfon amb el Toni. El Sitges no ho ha tingut fàcil, perquè ve d'una pretemporada atípica, amb un Aiguadols amb obres, no has pogut entrenar gaire bé, no has pogut jugar al teu camp. En fi, que com li deies amb el Víctor, el Sitges gairebé l'està fent ara, la pretemporada.
Sí, ha sigut el primer mes que ha fet de temporada al Sitges, pràcticament ha sigut una pretemporada, perquè era quan ha pogut doncs posar les peces en l'engranatge de l'equip.
Amb l'afegit i el perill alhora que, evidentment, aquesta pretemporada, entre cometes, hi havia punts en joc.
I importants, sí, perquè, sí. Clar, anaves al camp del Masquefa, anaves al camp de l'Olivella, ha jugat el partit amb l'Òdena, però compte, que era un rival a tenir en compte.
Jo, quan vaig veure el calendari a l'estiu, vaig pensar... Inici exigent el que té el Sitges.
Clar, tres derbis
amb aquests partits que has comentat, tenia la Penya Jove, tenia Ribes,
tres derbis
Òdena...
consecutius. Clar, és que era molt, no?
Un inici exigent.
Però molt exigent per un Sitges que pràcticament no ha pogut jugar al seu camp, que un Sitges, no pràcticament, no ha pogut jugar cap partit al seu camp, que ha tingut que entrenar a Canyelles, i gràcies, perquè almenys ha pogut entrenar, doncs que l'ha faltat un munt de jugador. Geri no ha fet la pretemporada perquè estava treballant, i com a Geri, diferents jugadors, que inclús té jugadors que estan lesionats i jugadors que encara tenen que entrar dintre
a la dinàmica del grup.
La dinàmica del grup.
Ara pensar ja en Capellades, però m'estaves comentant, Toni, la nova posició al terreny de joc de Xavi Rodríguez,
sí,
jugant a lateral esquerra.
Sí.
Sembla que el Víctor ha cregut oportú doncs, traslladar el Xavi al lateral esquerre, que era una posició que de moment no tenia massa complerta en aquest sentit.
No, me l'ha reconvertit molt bé, no? Perquè, a més, és un jugador que ho dona tot, que treballa moltíssim, té qualitat, ha jugat sempre per la banda d'extrem o bé al mig del camp, però és un jugador que té arribada i surt molt bé de darrere, no? Marca bé perquè és un jugador amb molta intensitat i clar, està molt content, ell te lo destaca partit
rere partit,
uh-huh. Te lo destaca que està, doncs, que l'està portant molt el Xavi i està molt content.
Doncs de moment aquest Sitges que a poc, com dèiem, va fent la feina i a pensar ja amb aquesta setmana per endavant de treball en els entrenaments, el partit complicat, perquè Capellada sempre és plaça complicada, camp petit, rival incòmode. Veurem com es desenvolupa l'equip de Víctor Doñate. 5:15 PM, deixem el grup 12, fem el salt i anem al 10. Fent repàs d'entrada dels resultats que ens deixen aquesta jornada número 6, que han estat a l'Iberia Atlètic 3, Chacarita 0, Almeda 1, Ciudad Cooperativa 1, Gornal 2, La Florida 2, Carmelo 2, Santa Eulàlia 3, Sitges Sobrense 0, Terlenca Barcelonista 2, Dinàmic Batlló 0, Veterans Catalunya 3, Poble Sec Unió Esportiva 1, APA Poble Sec 2, l'Esquerra de l'Eixample 0, Turó de la Peira 1 i el Martinenc B 1, Sant Genís Penitentes 2. Lidera la classificació amb el Gornal, el conjunt de l'Hospitalet amb 14 punts, seguit molt de prop per l'Iberia Atlètic i el Terlenca, amb 13 cadascun, 11 per a Santa Eulàlia, 11 punts per la Florida, Carmelo i Cooperativa en sumen 10, 9 per a Sant Genís i per Veterans a Catalunya, 8 per Almeda, el Poble Sec Unió Esportiva i el Sitges Sobrense en sumen 7, els mateixos que el Turó de la Peira, 6 per Dinàmic Batlló, 4 punts per APA Poble Sec i tanquen la classificació el Martinenc B amb 2, 2 també per Chacarita i encara sense puntuar amb 0 punts l'Esquerra de l'Eixample. En fi, que en aquest grup, Toni, ens és en general més desconegut.
Molt desconegut, molt.
Aquí no...
Poques referències.
Sí, poques referències tenim del que es trobarà o es pot trobar amb el Sitges Sobrense, més enllà dels resultats que coneixem fins ara.
Sí, le va seguint una miqueta sobre els marcadors de cada jornada, de lo que fa un equip a l'altre, però és un grup sorprenent perquè n'hi ha, una vegada es guanya el local, per a casa, doncs és un grup bastant estrany, i clar, al no tenir referències, el que passa que van encara una miqueta més perdut, no? Un Sitges Sobrense que va començar molt bé, que de fet els dos partits que va jugar el va guanyar, sí, però sí, que ara ja porta doncs a 4 partits en el que tan sol ha sumat un punt.
Sí, va perdre aquí amb el Turó de la Peira, va puntuar al camp del Sant Genís Penitentes i la derrota d'ahir 0-2, que ara comentarem amb el Terlenca Barcelonista. Si ens hem d'atendre estrictament els números, home, el Sitges Sobrense ha encaixat masses gols en aquest inici de temporada.
Sí, jo penso que una de les línies que encara està molt en construcció
és verda, en aquest sentit.
És la defensa, no? I a partir d'aquí, doncs, això és el gran problema que té aquest Sitges Sobrense, que fins ara, a davant, tenia molta artilleria, però que en aquest últim partit, i de fet els dos últims partits que ha jugat a casa, ha faltat això. Doncs jugadors com Ferran, jugadors com Nico, jugadors que marcaven dintre del camp, marcaven el seu espai, i doncs aquest jugador realment l'ha notat molt el Sobrense, no? Un Sobrense és això, no? Que veus jugadors cada diumenge diferents i clar, això marca.
Van començar molt bé les coses per als homes de Xavi Hereu guanyant aquell partit 4-5 amb els Veterans Catalunya, després golejant aquí el Santa Eulàlia, que ara s'ha col·locat quart, a partit d'aquell que es va jugar al Nou Pins Vents, 4-2, sí, sí. Després van venir una miqueta els mals resultats, no? la derrota amb el Cooperativa,
sí, van venir ja,
la derrota aquí amb el Turó de la Peira...
Ja han sigut tots mals resultats,
sí, sí, sí.
Se va aconseguir aquest punt.
Aquest punt de l'altre dia amb el Sant Genís.
Que era bo en el seu moment, sempre sí. Quan tu fa...
No, puntua fora de casa, jo considero que sempre és bo.
És bo, però clar, no pots perdre els 3 punts a casa, no? Com ho vas perdre ahir, en un partit que jugues molt minuts amb un jugador més.
Sí, de fet des del 21 el Sobrense va tenir superioritat numèrica perquè el Terlenca Barcelonista es va quedar amb un home menys. De fet, el conjunt del Prat va marcar molt aviat, al minut 10.
Sí.
I això amb aigua dolç és contraproduent, perquè ja vas a remolc, el rival doncs se sent més còmode, tot i que el camp és més aviat petitó. No va saber aprofitar això el Sobrense, un Sitges Sobrense que el vaig veure amb poc bagatge ofensiu. De fet, li recordo com a ocasió més clara aquella que va tenir l'Albert Durango al minut 70, amb un xut gairebé a boca de canó que li va treure el porter molt bé, perfecte, el porter del Terlenca. Però bé, poca cosa més.
Sí, poca cosa. I encara en aquest partit has vist alguna cosa ofensiva. En l'últim partit que va jugar el Municipal al Sitges Sobrense, és que no va arribar ni una vegada.
Un Guillem Vinyola, doncs, fent-se un far, sí, de despenjar pilotes, intentar despenjar pilotes amb el cap.
Estava sol.
Sí, sí. Clar,
si està tan sol, li falta una referència allà, perquè ell té despenjar la pilota, ell té treballar molt, però clar, necessita un suport, no?, allà, doncs, que pugui combinar. De moment, el Sitges Sobrense està faltant això. En el partit de Santa Eulàlia, un home de los que me va agradar molt va ser Comí. Comí va fer, Adrià Comí va fer una segona part molt bona ja a Pinsbens, que va ser on va jugar el Sitges Sobrense, però ara porto dos o tres partits que li està faltant aquesta arribada.
És un equip jove, fet, ara ho escoltaran perquè ho destaca el Xavi Areu, és un equip jove que potser li falta encara els automatismes... També, clar, evidentment, la pretemporada no ha estat la desitjada.
No, però clar, estem en un campionat exigent.
Ahir faltaven homes importants, com Ferran o Nico, que són dos jugadors que, teòricament, ostres, han de ser importants en aquest equip.
Clar, i tot això, aquesta ausència, són molt significatives per a aquest equip. Però clar, és allò, no? Que, clar, per això no té pausa. Vull dir, això continua i tu tens que anar sumant, perquè si no sumen...
Li preguntàvem al Xavi Areu quin paper ha de tenir aquest Sitges Sobrense aquest any, aquesta temporada, no? Temporada nova, com a filial del primer equip de la Unió Esportiva Sitges, i vaja, ell en aquest sentit, ara ho escoltaran, va ser prou clar, no? Vull dir, hem de saber competir.
Sí, sí,
després
saber
la lliga et posarà on mereixeràs estar.
Important és saber
però
competir.
Que l'equip sàpiga competir en un grup, repeteixo, complicat.
Molt complicat i desconegut. Que
sí, desconegut, lleig, en fi, podem afegir aquí tots els adjectius que vostès vulguin. No estava descontent del tot Xavi Areu, malgrat aquesta derrota en 0-2 amb el barcelonista Terlenca.
Bé, faig una lectura positiva, òbviament el resultat és dolent, però faig una lectura positiva en el que, pel que fa al creixement de l'equip, no? Crec que el resultat és molt injust, perdre 0-2, possiblement, no sé, un empat hagués estat una miqueta més just, o no perdre de dos gols de diferència. Ens enfrontàvem a un dels millors equips del grup, però bé, nosaltres som un grup completament nou, venim tot just fa un mes que hem començat la Lliga, i la veritat és que la setmana passada vam fer una molt bona segona part, i avui crec que hem fet un partit sencer complet que encara no l'havíem fet.
Potser el 0-1 ha arribat massa d'hora, al minut 10, ells al minut 21 s'han quedat amb un home menys, no heu sabut aprofitar aquesta circumstància, no sé si es pot dir així.
Sí, hem encaixat molt aviat, cosa que sempre condiciona, no hem estat suficientment contundents, els centrals em diuen que al contrari, que la toca amb la mà o que els agafa, no sabem bé què, però bueno, que hi ha alguna acció, alguna infracció per part del davanter, l'àrbitre no la xiula. En tot cas estem de massa tous perquè la pilota bota davant del nostre, ens passa el pivot, passa el central i acaba dintre l'àrea. I després sí que es queden amb un menys ells per una agressió, i bé, no crec que no ho haguem aprofitat. Realment a partir de l'expulsió hem començat a arribar més, sobretot a la segona part, que hem parlat de com els havíem d'atacar, i realment a la Terlenca a la segona part potser ha tingut dos o tres ocasions de gol, i crec que nosaltres hem arribat bastant més a l'àrea. No ho hem pogut materialitzar, però crec que l'equip ha fet un bon partit i ha sabut atacar la superioritat.
L'ocasió més clara l'ha tingut l'Albert, amb una bona aturada, tot s'ha de dir, del porter del Terlenca, però ofensivament potser a l'equip també li ha faltat una miqueta, no?
Sí, a veure, està clar que col·lectivament a la segona part hem intentat millorar coses, hem parlat que havíem de penjar més pilotes a l'àrea, i més amb el central que tenia targeta allà que el podia condicionar. El porter tampoc tenia molta estatura i bueno, volíem intentar carregar allà. havíem d'aprofitar més les caigudes de Vignola, hem fet córrer els defenses cap enrere, que nosaltres teníem avantatge amb Durango, amb Comí, amb Pau i Gerard a les bandes, però és veritat que no hem acabat de materialitzar-ho, no? Sí que hem arribat bastant, molt més que la primera part, que ens ha costat molt, però no hem acabat de materialitzar-ho. Al final, bé, no és excusa, però falta la gent gol, no? Falta Ferran, falta Nico, que al final són els que t'acaben ficant aquestes arribades, no?
Bé, és important que puguis anar comptant amb ells.
Sí, està clar. Ferran estava de baixa mèdica a causa de, bueno, de que li van obrir la sella el partit passat, sí. I bueno, ens ha passat factura, i Nico estava fora per un compromís, però sí, esperem poder anar comptant amb tots sempre, que hi hagi la màxima competència a dalt.
Et parlava de potser del poc bagatge ofensiu avui, però s'ha vingut demostrant també, almenys en aquest inici de temporada, que l'equip està encaixant massa gols, suposo.
Sí, està clar. Sobretot les primeres jornades vam encaixar molts gols, per això vam incorporar més gent a la línia darrere, no? Vam incorporar Bosch, vam incorporar Marc Vidal, Jaume Serrano, que avui ha debutat i ha tingut uns minuts, i la veritat, de qualitat, i creiem que ens ajudarà moltíssim.
És potser la millor notícia d'avui, el fet que el Jaume hagi pogut redebutar, perquè venia d'una lesió, crec, llarguíssima, sí. Més d'un any.
Sí, el Jaume, el pobre, havia patit ja dues lesions de creuats, els genolls, no volia jugar, i bueno, al final el vam enredar entre tots, i ell mateix es va animar una miqueta. Porta ja diverses setmanes entrenant amb l'equip, i avui ja havíem parlat, doncs, que tindria uns minuts i a veure què tal. Al final del partit m'ha dit que s'ha trobat molt còmode i que té ganes ja de sumar més minuts, i segurament sí, sigui la millor notícia del partit d'avui, no? Pel que fa, bueno, segur que ens ajudarà un home de la qualitat i l'experiència del Jaume a encaixar menys gols, i bé, a seguir treballant. Les primeres jornades van encaixar molts gols, i aquestes darreres, doncs, bueno, avui han estat dos, però bueno, una miqueta hem, per errades nostres més aviat, sobretot el segon, i la setmana passada vam encaixar tan sols un i va ser de penal també, així que crec que l'equip a poc a poc va millorant el treball defensiu.
Xavi, quin paper ha de tenir aquest equip aquesta temporada?
Bé, el paper ha de ser, jo crec, bastant similar al de l'A, no? Està clar que som el filial, diguem, però al final estem competint en la mateixa categoria, el grup de Barcelona, i nosaltres, bé, representant l'escut que portem, hem de fer el millor paper possible, doncs, en aquest grup 10, no? I ja està, la nostra feina és conjuntar el més aviat possible l'equip, acabar d'agafar mecanismes, acabar d'agafar idees, intentar tenir tot un disponible i quedar el més amunt possible.
Competir, sobretot.
Sí,
més en
clar.
Un grup tan complicat com és el desè, no?
Sí, òbviament, sí, la paraula és competir. Els primers partits no vam competir bé, però vam acabar puntuant per individualitats, perquè teníem, bueno, perquè teníem els, gent amb gol. Després s'ha vist clar que ens ha passat una miqueta de factura. La setmana passada vam estar molt bé, sobretot la segona part, i vam mereixer guanyar. I bé, és un grup difícil, està clar. Són tots equips de barri, pocs tenen futbol base, gent molt veterana, gent que bé, que quan es fica per davant el marcador et sap parar el partit, i camps petits, molta brega, i nosaltres, bé, tenim un grup, la veritat, molt jove, molt, molt tendre, podríem dir, i s'ha de treballar i ens hem d'adaptar el més aviat possible a aquestes condicions.
Un minut i seran 4:45 de la tarda. Això és el que deia Xavi Hereu després de la derrota en 0-2 amb el barcelonista Terlenca. Amb això ens haurem de mullar aquest estil de rivals, Toni.
Sí, clar.
Rivals més veterans, més experimentats, per a un Sitges-Obrense que és gairebé tot el contrari. Un equip tendre en aquest sentit, com deia el propi Xavi Hereu.
Molt tendre, molt renovat, pràcticament no queda ningú, uh-huh. Del Sobrense.
De l'antic Sobrense.
Vas a un grup nou, un grup desconegut.
Sí, tot és massa nou per tothom,
sí,
jo diria.
És molt nou. Té que tenir paciència, el que passa que, clar, la competició no té paciència, va sumant i va restant, no? Uh-huh. I clar, si tu resta en vez de sumar, acabes patint, no? Se li té que buscar solucions, jo penso que sobretot treballar, tenir paciència, però anar treballant, i sobretot millorar el que ara no acaba de funcionar tant, que és, per exemple, el sistema defensiu.
I ara te'n vas la setmana que ve, o en aquest proper cap de setmana, al camp del APA Poble Sec, que és quart per la cua, un equip que ha sumat 4 punts, de fet en té 3 menys que el Sitges-Obrense. Hosti, difícil, és igual.
Sí, és igual, perquè jo me recordo que doncs, durant la competició, els primers partits, també hi havia un equip que va venir aquí, que no havia sumat cap punt i aquí va sumar els tres primers, no? Per això que aquí no n'hi ha rival fàcil, tots els rivals són complicats i el que té que fer el Sitges Sobirense és això, sobretot assegurar els punts de casa.
Sí.
A casa ja s'han perdut 6 punts.
Sí, d'entrada les derrotes amb el Turó i ahir amb el Terlenca.
Turó la Peira no havia sumat pràcticament, sembla que havia sumat un punt quan va venir aquí i aquí va sumar els 3. És això, vull dir, intentar assegurar aquests punts
d'aigua dolç, sobretot.
I el que puguis treure a fora, benvingut, doncs, sí, molt benvingut, no? Però sobretot a casa.
3:15 PM, així estan les coses en aquest grup 10 de tercera catalana. Deixem el futbol, obrim nova carpeta, la del bàsquet. Parlem de bàsquet, com dèiem, bàsicament d'aquesta segona jornada amb la Copa de Catalunya, la derrota 60-74, la que va patir el bàsquet Sitges davant el Maristes Ademar aquest passat dissabte al pavelló de Pinsbens. Bon primer quart dels sitgetans, o bona posada en escena, com s'acostuma a dir en aquests casos, i avantatge de més 3 al descans, amb un 37-34, un Sitges en el que, per cert, Edu Piñero no podia comptar amb les baixes d'en Roger Saladier ni el nord-americà Chris Gordy. La clau, sens dubte, va estar en el tercer període, que finalitzava amb un desavantatge de menys 8, 49-57. Intent, això sí, de reacció a l'últim quart, però un triple del Maristes, a manca de gairebé 4 minuts, va frustrar amb aquesta reacció d'un bàsquet Sitges que va tenir en Jordi Boronat com un dels seus jugadors més destacats. Això sí, el màxim anotador amb 21 punts. Edu Piñero. Declaracions en acabar el partit, reconeixent un mal tercer quart com una de les claus d'aquesta derrota.
Yo creo que hemos empezado bastante bien el partido, lo que pasa que bueno, insistimos en lo que bueno, que la defensa en uno contra uno, pues no hemos tenido actitud y cada dos por tres nos penetraban y faltas porque no estamos intensos en defensa y claro, pues encima pues luego pues uno con tres, otro con cuatro, tres y bueno, y eso se va acumulando el partido y al final pues bueno, aún así, después del tercer cuarto, un pésimo tercer cuarto, hemos remontado, nos hemos puesto a 3 puntos, pero bueno, no hemos sabido jugar. O sea, lo que se dice en los entrenamientos de mover el balón, eran 2 pases, 3 pases, tiro, 2 pases, 3 pases, tiro, y eso así no es baloncesto para mí, mi filosofía no es esa.
Ah, no comentabas el pes de las faltas, ¿no? Avui también ha perjudicat molt.
Sí, el arbitraje, mejor, pues bueno, pero bueno, que es, el problema es nuestro. Si nosotros estamos intensos y estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, lo demás tiene que ser, no me importa. O sea, yo lo que quiero es el trabajo de ellos y ya está. Y bueno, es el segundo partido, el otro día fue lástima, de 1 de 100, hoy no hemos hecho las cosas bien, pero bueno, vamos a seguir trabajando, que también hoy faltaba Chris, una pretemporada difícil, bueno... Ha empezado mal las cosas, bueno, ya veremos. Seguir trabajando.
Hi ha hagut una reacció al quart últim període. Us heu apropat a 3, com deies abans, però hi ha una jugada que ells et fan un triple molt afortunat i és allà quan l'equip ja veu que no pot.
Sí, és eso. Y nunca hay que bajar los brazos. Nunca hay siempre que jugar con la cabeza alta. A mí me han enseñado así, o sea, José es un profesional. Y bueno, yo lo que les digo siempre, o sea, hay que, si en todo momento, los 5, 6, 7, 8 minutos que estés en pista, tienes que darlo todo el 100%. Y bueno, no puedes venir abajo. Te meto un triple, bueno, sigo trabajando. Vamos a por ella, vamos a la siguiente, que meterla nosotros y defender. Y sí, és la mentalitat que tens que tenir, no és més.
Bé, han passat ja 2 jornades, les dues malauradament han acabat amb derrota. Vaja, a treballar per preparar el partit de la setmana que ve amb el Badalonès.
Exacto, tenemos 3 dies, animar a la gente y bueno, esto no es fácil, la Copa es difícil, o sea, los equipos, hay scouting, hay de todo, hay buenos jugadores, y a ellos les faltaban 2 jugadores y bueno, nada, te digo, no hay excusas, hemos perdido, felicitar al Marista porque ha hecho su partido, hemos ido a remolque todo el rato, casi todo el partido de trata ellos y nada más, o sea, no hay excusa.
¿Pot pasar això de cara a l'equip, el fet de que no es comença bé la temporada, de que hi ha unes peces noves que s'han d'acoplar?
No, es entenderlo.
Digo diuen que amb victòries tot és millor i la confiança augmenta i...
Sí, claro que está claro. Si hubiésemos a lo mejor ganado el otro día y nos hubiese metido el triple, pues a lo mejor afrontar de diferente forma el partido. Pero bueno, yo creo que yendo con los jugadores, la gente pues estaba motivada y todo. Ha sido una buena semana de entrenamiento. Estamos entrenando bien, haciendo las cosas, pero bueno, luego llega el partido y parece que de pronto pues ¡ping!, cambian las cosas y parece que voy a salvarme yo y aquí no se salva nadie. Aquí nos salvamos todos o nada. O sea, es el equipo. Y aquí pues hay que hacer las cosas, lo que decimos lo hacemos y ya está, y nada más. Y tener actitud. Y yo ya te digo, y una de las cosas que desde el principio he recalcado este año es que tenemos que defender. Si no defendemos en Copa, lo vamos a tener muy difícil.
Bé, és el primer cop que tenim l'oportunitat de parlar amb tu aquesta temporada. Et pregunto què esperes de l'equip i quin paper creus que pot fer l'equip aquest any a Copa.
Lo máximo. Creo que tenemos un muy buen equipo, pero bueno, hay que trabajar. Estamos en la segunda jornada, dos perdidos. Bueno, eso no tiene que minar la moral de los jugadores, ni la mía. Yo estoy tranquilo y a seguir trabajando, nada más. Lo que hay que decir es esta semana, hacer las cosas bien, saber lo que sabemos, los errores donde los cometemos, que es en el uno contra uno, y que, bueno, a partir de ahí, pues trabajar.
Te pregunto per l'equip i pregunto ara pels nous. Avui hem vist un Marcus molt actiu.
Bueno,
es veu com un jugador que és capaç de definir en els moments complicats, sí. També molt bona presència de Boronat, de Vitaro.
No, yo creo que tenemos buenos jugadores, o sea, ya más gente veterana que ha jugado en ligas superiores, y bueno, y esto es lo que nos tiene que aportar, pues bueno, un poco todo, ¿no? También han venido jugadores, pues por ejemplo Mauro, Omar, el Nacho Velasco, que han estado jugando en EVA, o sea, que también saben lo que es esto, que hay que jugar duro, porque, o sea, lo que no puedes hacer es venirte abajo por una cosa. O sea, sabemos que van a meter canastas, pero también sabemos que tenemos que meter nosotros, pero nosotros tenemos que trabajar, es lo que tenemos que hacer.
Bé, doncs, com sempre, Edu Piñero tan franc, reconeixent les errades del seu equip que el van dur, com dèiem, a perdre en aquest maig de dissabte pinsvens 60-74 amb el Maristas Ademar. De moment no han començat gens bé les coses, dos partits en dues derrotes, a pensar ja, com dèiem, en el proper partit, que serà dissabte a partir de 7:45 del vespre a la pista del Badalonès. Un Badalonès que va perdre també aquesta última jornada davant del Ripollet. Destaquem també, per tancar ja el capítol del bàsquet, la derrota que va patir el Sènior B. Va perdre 63-67 davant el Club Nou Bàsquet Vilanova. Recordem que el Sènior B competeix de nou aquesta temporada a la tercera catalana i, com els seus companys de l'equip A, han començat també la temporada perdent els dos partits de Lliga. Ara mateix 4:53 de la tarda, abordem ja aquests minuts finals del programa d'aquest primer temps de descompte de la temporada parlant d'hoquei patins. I saltem pàgina de segona catalana, anem a primera catalana, Toni.
Sí.
Feia temps que no parlàvem de la primera catalana, vaja.
Molt de temps, eh?
Tantes temporades com les que el Club Patí Sitges va estar intentant-ho.
Sí.
Que en van ser unes quantes. Sortosament, sí. L'equip ara està en aquesta primera catalana, tot i que no oblidem que hi ha un Sènior B que continua competint a segona catalana, que ha començat molt bé el campionat, guanyant els quatre partits que ha disputat, última victòria la que va aconseguir aquesta última jornada 2-4 a la pista de l'Amposta. El Sènior B que co-lidera la classificació amb el Riudoms, que ja va ser un bon rival la temporada passada. La temporada passada es va quedar allò a les portes.
Sí.
En fi, bona temporada per al Sènior B.
Clar, és que n'hi ha una diferència
molt gran
entre una categoria i l'altra, no? De moment ha començat molt bé, està en un bon grup. Tot el contrari del primer equip, un primer equip que salta la primera catalana i li cau un grup complicat, perquè aquest grup és molt complicat, està el Barça, està l'Espanyol, estan pràcticament tots els equips filials.
Espanyol, Barça, en Reus Deportiu, Lleida, Llista, Igualada, Vendrell, Belllloc, Congrés, Santa Perpètua, Vilaseca, Monjos, Andorra, Sant Cugat, Martinenc i Montbui. Aquests són els 16 equips que configuren aquest grup B de primera catalana. Dissabte ho tenia difícil.
Molt difícil.
Perquè venia tot un Espanyol.
Sí.
I és un equip que està fet per pujar. Ja va pujar la temporada passada de segona a primera I pel que ens diu Antoni, aquest equip vol començar a pujar fins a arribar al més amunt.
Sí, aquest equip vol anar de passada, vol anar escalant categoria. És un equip, l'Espanyol ha fet aquest equip per anar escalant i arribar a l'Hockey Lliga. No serà fàcil perquè, doncs, clar, tot és, té categories pel mig i té tot una escala de categoria.
Sí, sí, però comences a segona, primera clar. Nacional, després tens
després té
la Nacional Espanyola, que ara ja no es diu així, que es diu Hockey Lliga Plata.
Plata.
Sí, sí, i finalment l'Hockey Lliga.
L'Hockey Lliga, no? No serà fàcil, però, home, ells ha apostat molt per aquest equip. Sabien que era un rival complicat pels Sitges, perquè, de fet, un equip que tot el que ha jugat l'ha guanyat, ja l'ho va guanyar tot l'any passat, i aquesta primera quedada també ha començat igual, guanyant tot el jugat.
Sí, sí, de fet és l'únic equip que ha guanyat els 4 partits que ha disputat. Curiosament, segon classificat ara mateix és el Barça Lassa, un Barça Lassa al que el Club Patí Sitges va aconseguir guanyar
sí.
allà,
sí, sí.
a la primera jornada de Lliga.
Sí.
És curiós, dos partits fora per als homes de Carles Busquet, dues victòries, dos partits a casa i dues derrotes.
Sí, perquè doncs, era el primer partit el que va jugar amb el Barça, amb Barça-Lassa, era el primer partit a pista contrària, clar, això també d'alguna manera va sorprendre una miqueta al Barça, no? Que,
uh-huh.
Doncs ara ja comença a estar dintre del que és la categoria.
Sí, agafar-li el pols a la competició.
I clar, lo va aprofitar molt bé. De tota manera, aquest és un equip, el del Club Patí Sitges, que pot fer un gran campionat. No aspirar a pujar una altra vegada, perquè això és molt complicat,
però
ha fet un equip molt competitiu. El que passa que l'ha caigut un grup molt competitiu, que n'hi ha molts equips filials, clar, i això marca diferències.
2-6 va perdre el Club Patí Sitges dissabte, com dèiem, amb l'Espanyol. De fet, va ser un partit prou disputat com per acabar perdent per aquest resultat no diríem tan avoltant, no? però de fet va començar marcant el Club Patí Sitges, ells van poder empatar, en fi, que el marcador va estar molt igualat fins als últims instants del partit.
Clar, aquí
que és quan l'Espanyol ja va demostrar...
Demostra la preparació sí, sí, sí. d'un, la preparació de l'altre, per els jugadors que té un i l'altre, potser no es nota tant uns i l'altre, no? Que tots, més o menys, els 10 jugadors que pugui disposar a l'Espanyol siguin tots d'una escala igual. En canvi, el Sitges, clar, això va notar sobretot els últims minuts, perquè de fet el Sitges va posar per davant, va plantar cara i fins i tot es pensava que es podia fer lo més difícil, no? Però era molt complicat.
És la segona derrota, com dèiem, la del Club Patí Sitges a Pinsbens. Curiosament, dos partits aquí, dues derrotes. Va perdre també amb el Congrés ara fa 15 dies. Recordem que el proper partit el jugarà a la pista del Montbui. Serà aquest proper divendres 12 d'octubre. Vaja, el Montbui ara mateix no ha guanyat cap partit. És el cué.
Això ho té que aprofitar per sumar sí. la tercera victòria a pista contrària.
Sí, seria una molt bona victòria després d'aquesta ensopegada, la de l'altre dia amb l'Espanyol, un Espanyol que, com dèiem, lidera la classificació amb aquests 12 punts, seguit del Barça Lassa amb 9 i també el Reus Deportiu. Després trobem equips com el Lleida Llista, l'Igualada, el Vendrell, el Belloc amb 7 punts, el Congrés amb 6, el Santa Perpètua amb 6, Vilaseca amb 6... El Club Patí Sitges ara mateix és 11è, també amb aquests 6 punts. A la segona catalana, com dèiem, quarta victòria del sènior B, 2-4 a la pista de l'Amposta, que lidera la classificació amb Riudoms, també Vilanova i Sant Ramon. Tots aquests conjunts sumen ara mateix 12 punts. Recordem que el proper rival serà el Flix, també divendres aquí a Pinsbens. I acabem amb dos resultats més, el 3-2 del juvenil a la pista de l'Igualada i l'11-3 que va patir l'equip Benjamí a la pista del Martinenc. Acostant-nos ja a les 5 de la tarda amb aquests resultats d'hoquei, us diem adeu. Toni, gràcies.
Molt bé.
Propera cita amb el món de l'esport no serà aquest divendres festiu. Tornem, per tant, dilluns de la setmana que ve. Que vagi molt bé. Adéu-siau.